al matí. Informació, reflexió i entreteniment.
Senyores i senyors, preguem que desconnectin els seus dispositius mòbils, s'asseguin còmodament a les butaques i gaudeixin de la funció que és a punt de començar. I és que arriba un dijous més, una nova edició dels Prescriptors!
I això vol dir que ja tenim a l'estudi en Pep Carpena, el nostre infiltrat a les butaques de teatre. Bon dia, benvingut.
Bon dia a tothom.
També ens acompanya el Sergi Bracons, el nostre malalt de les sèries de televisió. Bon dia.
Hola, bon dia.
I després d'aquí una estona trucarem en Xavi Miralles, el nostre cinèfil. A veure, Pep, primer posem la teva sintonia i comencem.
Doncs va. A veure, si se'm posa en marxa... Sí, ja està, en marxa la tauleta, ja patia.
Ja està, ja està.
Bé, bon dia a tothom. Aquesta setmana ha tocat pujar a Montjuïc i concretament al Teatre Lliure per anar a veure In Memoriam, la quinta del Biberó. M'imagino que la cançó no us sona, no? Bé, doncs aquesta cançó va ser una cançó que es va convertir en un hit, com ara el Despacito, d'ara, mentre Espanya es desenvolupava la Guerra Civil. I l'he triat justament perquè el que vaig anar a veure dimarts gira al voltant d'aquest enfrontament i concretament d'un fet especialment dramàtic que va ocórrer en aquesta guerra. Ja he vist que amb el tema de la música no estàveu molt posats, però si us parlo de la quinta del Biberó, us sona d'alguna cosa? Sabeu de què va o no?
A mi no.
No, zero, no? La Raquel, li sona? La quinta del Biberó?
Sí, del Delta, de l'Ebre, no?
Del
Delta, jo ara he fet aquí un encreuament.
5 punts per la Raquel, 0 pel Sergi. Doncs bé, resulta que entre els anys 1938 i 1939 es van mobilitzar prop de 30.000 nois que havien nascut el 1920, i si feu números veureu que eren molt joves, i tot i que la incorporació a files no es podia fer fins als 21 anys, el president de la República, Manuel Azaña, va decidir, suposo que per falta d'efectius, que se saltava la llei i va enviar tots aquests vailets a fer la guerra. Molts d'ells tenien just 17-18 anys. Escoltem algunes de les reflexions que fan els protagonistes del muntatge quan saben que han d'anar a la guerra.
Quan va esclatar la guerra jo acabava de fer 15 anys, i quan van criar la nostra quinta me faltaven 3 mesos pels 17. Jo no hi volia anar a la guerra, però mon pare m'hi va obligar. Me va fotre una palissa, mentre me dié que la república valia més que la meua pròpia vida.
Han d'entendre que l'any 38, els de 17 anys, és que érem com ara els de 12. No sabíem res del món. O sigui, jo que sóc de Sant Boi, no havia anat mai sol a Barcelona.
És clar que tenia ideals, però els ideals se'n van quan saps que només te pots convertir en cardecano. Quan va arribar l'ordre estava mort de por, però no podia fer altra cosa que marxar o amagar-me. La mare, tot era en plors, i el pare estava pàl·lid.
Nosaltres la guerra l'hem viscut a través dels llibres, però veient aquest espectacle, de cop t'adones que els comentaris que fan els actors els podrien haver estat fent els nostres avis no fa tant de temps, oi?
Escoltar aquests...
Et poso un segon tall de veu, que és la resta, diguéssim, de la companyia que van d'explicar, perquè és un dels moments realment més intensos, el moment en el que s'adonen que han d'anar a la guerra i tenen només 17 anys.
És que no sabíem on anàvem, no, però érem molt joves i pensaves, ens enviaran a la rereguarda o a fer feines d'intendència. Tan joves no ens enviaran a les trinxeres.
Jo m'hi vaig presentar voluntari. Recordo't que un sergent m'ho va venir i m'ho va dir: no tinguis pas pressa per anar a morir. I vaig pensar: Enric, ja no hi ha marxa atràs, que sigui el que Déu vulgui.
Ben al contrari del más vale morir de pie que vivir de rodillas, que va dir en la passionària, jo m'estimo més viure de genolls que morir dempeus. Vivint de genolls es té l'esperança de poder canviar. Morir dempeus és definitiu. Posats a triar, més m'estimo viure.
Brutal,
sí,
eh?
Sí, Déu-n'hi-do. Això és just al principi de l'obra, quan, que per cert la podríem catalogar, o l'hauríem de catalogar com... Obra de teatre barra document. Val? Està dirigida per en Lluís Pasqual i interpretada per la Companyia Lliure, que vindria a ser el planter del Teatre Lliure. Els intèrprets són Joan Amargós, Enric Auquer, Quim Ávila, Eduardo Lloveras, Lluís Marquès i Joan Soler. L'escenografia és molt bàsica, però suficient, i estan tota l'estona acompanyats d'una banda de quatre músics i un cantant que posen una banda sonora tota l'estona, bastant sòrdida, però molt, molt efectiva. No? La dramatúrgia, el text, també és d'en Lluís Pasqual, que posa en boca dels intèrprets documents que s'han trobat d'aquella època, així com les experiències que els mateixos protagonistes, no els de l'obra, sinó els de la guerra, han pogut explicar a les generacions que hem anat arribant posteriorment. És realment colpidor quan, de mica en mica, allò que veies tan lluny ho tens a tocar, tant a tocar que et venen al cap les històries que el teu propi avi t'explicava anys enrere. Tota l'estona vas mastegant la por que aquests pobres nois van haver de passar. I a mi em va sorprendre un tema en el que es van esplaiar força, que no sé si us ho podíeu imaginar, però durant la nit la guerra continuava o s'aturava? Doncs es veu que quan queia el sol, la guerra s'aturava, no hi havia trets, no?
Hi havia una treva, no?
Sí, era com una... Menys m'imagino que com que no hi havia la tecnologia suficient, si no s'hi veien, tampoc no podien disparar. Total, que les trinxeres dels dos bàndols estaven tan a prop les unes de les altres que es podien parlar d'una banda a l'altra. I ells expliquen com s'intercanviaven coses els uns als altres. Per exemple, el bàndol nacional tenien tabac, però no tenien paper per fer els cigarrets. Qui tenia el paper? El bàndol republicà. Doncs a la nit, quan ja s'havia fet fosc, feien l'intercanvi, no? És a dir, es trobaven a mig camí entre les dues trinxeres, l'un portava paper, l'altre portava el tabac, i se l'intercanviaven. També explicaven que de vegades el tabac, la picadura de tabac, l'enviaven amb bombes de morter. Ells estaven, no sé, a 200 metres i tiraven una bomba de morter sense pólvora. El morter és allò que fa pum, no? Uh-huh. I a dintre del morter el descargolaven i allà dintre trobaven la picadura de tabac. Em va al·lucinar molt veure representat això que el meu avi ja m'havia explicat. I ara, com qui no vol la cosa, us col·loco una anècdota relacionada amb això del meu avi Martí. Vaig pensar, els hi col·locaré.
Clar que sí, un homenatge a l'avi Martí.
Sí, doncs mira, l'avi Martí m'explicava... I em va fer molta gràcia perquè estava relacionat amb això que sembla ser que es cridaven d'una trinxera a l'altra i es anaven dient coses, i el meu avi en un moment determinat va dir el bàndol nacional va dir bueno, como la guerra la vamos a ganar nosotros, i segons paraules del meu avi, que no sé si va posar més suc o no, però segons paraules del meu avi va dir: eso te lo crees tú, mamarracho. I tal com estava li van disparar un tret que li va entrar per aquí per la temple dreta i li va sortir pel darrere, però Ària és mort, però no es va morir d'això, va estar com 3 o 4 mesos a Montserrat.
Que fort.
El van haver de... Però vull dir que això demostra realment que en aquell moment hi havia converses durant la nit entre un bàndol i l'altre. Són les persones d'un mateix país, es feia molt estrany, no? Que estiguessin
molt trist,
barallant.
Molt trist.
De fet, hi havia una altra anècdota.
Eren molt nens.
Diu... Es veu que van sentir un crit de l'altra banda que deia... Tot això se suposa que està documentat, o potser és una llegenda, però fa com gràcia, no? Que es veu que un comandament del bando nacional va fer un crit i de... A ver, por aquí hay alguien de Murcia? I es veu que hi havia un comandament o un soldat de l'altra banda que va dir... Sí, ¿cómo te llamas? Fulano y tal. ¡Coño, eres mi cuñao! És molt fort, eh?
Fort. Sí.
Vull dir que...
Bueno, però era coses... així, realment era així, famílies
era així, però,
enfrontades
però...
i...
Molt bèstia. Acabo ja, un tercer tall de veu
doncs
que...
Està molt bé que facin obres de teatre així perquè els joves com en Sergi aprenguin una mica d'història.
El meu avi va anar a la guerra amb 17 anys.
Ah, mira,
no sabia ser... el nom exacte, però...
Doncs devia ser de la lleva de l'equip del biberó.
Només portava munició. Però va estar perdut pels Monegros, van posar un camp de concentració...
Val, pues mira... És mort o és viu?
És mort, ja.
Ah, si no, l'haguéssim pogut portar. Va, un tercer tall de veu que em va semblar molt commovedor.
Jo tinc molta set. Si fa un moment he provat de pixar una cantimplora i no m'ha sortit res. I ja ho sé, que en vez de plorar m'hauria d'aixecar i provar de caminar per trobar algú, però... Però costa molt. Costa molt.
Bé, ja veieu que el tema d'avui era tan interessant que en certa manera ha eclipsat injustament l'obra en si mateix. Us la recomano molt. Si la voleu veure, teniu de temps fins al 30 de juny a la sala Fabià Puigcerver del Teatre Lliure de Montjuïc. I fins aquí la crònica d'avui.
Ens ha encantat, fascinant. Hem après una mica no només de teatre, sinó també d'història. Moltíssimes gràcies, Pep, que has de marxar, no?
Un petonet, sí, me'n vaig.
Una abraçada. Marxa, però nosaltres tenim encara moltes coses a descobrir. Ara és el torn d'en Sergi, que no sé quines propostes ens porta. A veure.
Avui porto tres coses xules, però abans de tot m'agradaria fer un petit incís a el que ha dit el Pep abans, sí? Perquè hi ha un anunci de televisió que va treure una coneguda marca, crec que és de begudes, on a l'hivern, a Nadal, quan feien la Segona Guerra Mundial, va haver-hi un partit de futbol entre participants de la guerra dels dos bandos, tant els alemanys com els anglesos, americans, etc, etc. I això m'ho feia recordar, que aquest anunci va ser molt xulo i va guanyar molts premis i això, però em recorda això que ha dit el Pep, de que sembla que mentida que en una guerra on s'estan disparant uns contra els altres fagin com una treva i fagin hasta un partit de futbol i tot d'això, però bueno.
La cara i la creu, eh?
Exacte.
Dels conflictes. Tu què ens portes avui? Històries divertides,
també
reivindicatives... Molt bé.
Porto una, així, una mica de por, que jo crec que al Xavi li agradarà molt, que és de l'AMC. Llavors porto dos de Netflix, on una és amb bastanta xitxa, coses d'espies i de la guerra també, i una altra d'adolescència. O sigui, començarem amb la primera, que és així, la de por, que és de l'AMC i és The Terror.
Y ahora, hacia la gloria y hacia nuestro destino.
¿Usted cree que ya necesitamos que nos salven?
No creo que nos enfrentemos a un animal.
Esta oscuridad suya la ve entre nosotros.
Puede que los perdamos a todos al final.
The Terror. Estreno martes 3 de abril.
Vale, doncs mira, tenim una sèrie que es va estrenar al març, aquí a Espanya es va estrenar a l'abril, a l'AMC Espanya, que és una cadena poc coneguda realment aquí a Espanya, i a més és una sèrie que ha dirigit conjuntament Ridley Scott, que és un gran director, que realment a mi m'agrada molt, i per posar-vos una mica en situació, és una adaptació d'una novel·la del mateix nom de Dan Simmons, on és la història d'un perillós viatge d'un buc de la Royal Navy britànica a un territori inexplorat, mentre la seva tripulació intentava descobrir el part del nord-oest cap a Índia i cap a la Xina. Aquest buc queda enganxat en el gel i llavors s'enfronta a condicions traicioneres, recursos limitats, l'esperança que va minvant i la por al desconegut. La tripulació està a la vora de l'extinció, congelats, aïllats, sense menjar, a l'extrem d'un de la terra, i un grup d'homes desesperats per sobreviure lluiten no solament amb els elements que tenen, sinó també entre ells mateixos. És una sèrie on tenim un protagonista molt conegut, que és el Sharian Hines, que també fa de Mance Rider a Juego de Tronos, que potser d'aquí és on el coneixeu més. És el paper més destacat d'aquesta sèrie, on és un fascinant encreuament d'aventures i, a més, també de terror. I no és un terror qualsevol, sinó que el terror també passa pel terror psicològic, podríem dir, perquè el gel, les temperatures que hi havia en aquella època, que això és de potser fa 200 o 300 anys, o més i tot, no sé exactament les dates, però lluiten sobretot contra el gel, contra ells mateixos, en trobar-se sense manera de sobreviure, i crec que és una sèrie que té té molta tensió, i al Xavi, que li agraden molt aquestes de por, tot i que no és la mateixa por que veiem a les pel·lis que ell sempre ens comenta, però crec que és una sèrie bastant xula de veure i a ell personalment li agradarà molt.
Doncs dedicada pel Xavi, aquesta sèrie que ens explica com sobreviure en unes condicions extremes.
Exacte.
I seguim.
Ara ens anem a una que personalment a mi m'agrada molt, que és Counterpart.
Entro por esas puertas todos los días y hago mi trabajo. Y a veces me asusta. no sé lo que hacemos aquí.
Alguien ha cruzado desde el otro lado.
Disculpe, ¿el otro lado?
No se asuste.
Hola, Howard.
No tiene ni idea de lo afortunado que es. Nadie consigue conocer a su otro yo. En la Guerra Fría, durante un experimento, hubo un fallo en este.
Aquí experiments, oi,
fa molt bona pinta, eh?
A més, tenim un magnífic J.K. Simmons, que és l'actor de Whiplash, que és el que fa de professor.
Ah, m'encanta.
Doncs aquest és el nostre
protagonista. Ja m'has convençut del tot.
Protagonista.
Sí, boníssima, aquesta pel·li.
Exacte. Sèrie de Netflix, de 10 capítols. De moment no han tret una temporada, tot i que tindrem una segona temporada aquest agost. O sigui, tens fins l'agost de veure la primera per començar la segona. Són capítols de 45-50 minuts i tenim un thriller d'espies una mica diferent, perquè a més té molta xitxa, i us explico una miqueta de què va, perquè amb el tràiler potser anem una mica perduts. Doncs tenim el Howard, que és el J.K. Simmons, descobreix que la seva organització oculta l'accés a una dimensió paral·lela i ell es veu embolicat en un món d'intriga on l'única persona en qui pot confiar és el seu altre jo d'aquesta nova dimensió. O sigui que tenim a dos J.K. Simmons lluitant per en aquest món d'espies, on ja no us explicaré gaire cosa més, i en aquesta sèrie hi ha moltes metàfores, molts temes polítics, a més s'ambienta en un Berlín bastant actual, però sobretot tracta molt el tema de la Guerra Freda, dels espies, i el Berlín dividit, on hi havia el mur. I llavors doncs, també veiem aquest protagonista, que hi ha les seves dues parts, el seu altre jo, que d'un altre món paral·lel ha aparegut allà, i també això és una mica una metàfora entre les dues parts que hi havia al mur de Berlín, on hi havia moltes famílies que van quedar dividides, com també ens explicava el Pep de la guerra, que hi havia cosins a un bàndol i a l'altre, germans, etcètera, etcètera. Doncs ell fa una mica aquesta metàfora entre els dos Berlins dividits, i parla sobre... Té molta xitxa, aquesta sèrie. És molt, molt xula, perquè a més de parlar d'espies, és un thriller que és emocionant, tot i que comença un pèl lent, però acaba sent molt bo. A més, ha rebut molt bones crítiques. I a mi també l'actor aquest m'agrada molt, la veritat, des de que el vaig veure a Whiplash. I és una sèrie que, jo porto 5 capítols, però m'està agradant molt.
Doncs jo també me l'apunto, aquesta, més com tenim marge de temps. I
exacte.
Quina és l'altra proposta?
I l'última és una que fa uns mesos la Irene va recomanar pel grup que tenim de WhatsApp, i no l'havia vista, però la vaig començar a veure perquè també me la va recomanar un amic meu que juga amb mi a futbol, i és una sèrie que es diu Everything Sucks.
Luke, arregla esto.
¿Arreglar qué?
Esa ridícula canción. ¿Que llueve en tu boda?
Es irónico, porque escogieron ese día para casarse.
¿En qué tipo de mundo de fantasía vive Alanis Morissette?
Canadá.
Chicos, estamos en preparatoria. Encontremos a nuestra gente.
Vitamina espacial.
Podríamos empezar con algo que conocemos. El club de audiovisuales.
Te apuesto que cuando vean una de nuestras películas, las nenas vendrán corriendo.
Te prometo que no hay una sola mujer detrás de esa puerta. Estava fora de foc.
Lo sé.
Vale, doncs, tenim el tràiler en latino perquè no l'he trobat en castellà, i per posar-lo en anglès, doncs mira, almenys que entenguem algunes
una
cosetes.
Una miqueta de què va, no?
Exacte. Mm-hmm. És una sèrie de Netflix de 10 capítols de 25 minuts, o sigui que és una sèrie que es veu relativament ràpida. Es va estrenar aquest 2018 i estaríem parlant d'una comèdia d'adolescents on jo crec que s'ha descobert una gran actriu en aquesta sèrie, que és la que fa de Kate, la Peyton Kennedy, que no havia sortit enlloc, i la veritat és que fa un paper molt i molt potent. Gràcies a ella, jo crec que la sèrie agafa una dimensió bastant potent, tot i que també tenim un segon protagonista, que és el Jahi Winston, que també ho fa molt bé, la veritat, però jo crec que queda eclipsat per la Peyton Kennedy. Llavors tenim una sèrie de que es va estrenar al febrer, que està basada en la vida de dos adolescents, el seu camí que tenen a Oregon el 1996. O sigui, veiem que aquests dos adolescents són bastant innocents, i ho podem entendre partint de la base que és el 1996, que avui en dia, doncs, amb les xarxes socials i tot, ja veiem que això no podria ser, però són dos grups d'adolescents inadaptats del club d'audiovisuals, o sigui que són, podríem dir, una mica friquis o diferents de la resta, i del club de teatre, que s'enfrenten a la seva peculiar història sobre la maduresa i l'adolescència. O sigui que tenim aquests dos protagonistes que agafen aquest viatge al llarg de 10 episodis, on la noia, la Kate, es dona compte de que li agraden les noies, tot i que hi ha molts nois que, per dir-ho així, la filtregen, però ella, pues, clar, comença a descobrir la seva orientació sexual, i per altra banda tenim el Luke, que es dona compte de que el món no gira entorn a ell, i pues, és una mica el viatge de l'adolescència d'aquests dos nois, amb un toc de comèdia bastant, bastant divertits. I a més, doncs, tenim aquests capítols de 25 minutets que se't fan molt rapidets, no se't fan gens pesats, i crec que és una molt bona comèdia d'aquest 2018. Però bueno, per dir-ho així, les tres sèries que he portat avui crec que, per crítiques, estan entre, podríem dir, el top 10 de sèries estrenades aquest any.
Mare meva, eh? Quin nivell avui de sèries que ens portava en Sergi. Ara és el moment de saludar el nostre cinèfil, el Xavi Miralles. Xavi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, escolta, que avui en Sergi ha recomanat una sèrie que ara era, doncs, et deia, ideal per tu, eh? Que parlava de la supervivència. En sents?
Quina, que no l'he sentit.
De terror.
Ah, vale, ja me l'han recomanada, ja m'han dit que està molt bé. La tinc pendent.
Tens una llista de sèries pendents, Xavi.
Jo crec que hauré de demanar als científics que m'allarguin la vida al dop o alguna cosa.
Sí, t'hauran de clonar, jo crec que...
Doncs mira, pots mirar la segona sèrie també, que parla una mica d'això.
Doncs mira, faré això, vinga, va, m'apunto.
Escolta, i tu què ens proposes avui, va?
Doncs mira, abans de proposar-vos les estrenes que tindrem demà, us he de dir a tots, i els haters que es quedin a casa si volen, però tothom ha d'anar a veure Jurassic World perquè és boníssima. Heu d'anar-hi tots. No sé si l'heu vista o no.
No, però me l'ha recomanada molta gent, i jo et faré una pregunta. A partir de quina edat està recomanada? Ho dic perquè tinc una nena petita i no sé si és molt adient o no, sincerament.
Doncs veritat, no sé amb quina edat està recomanada, però penso que tret d'alguna escaneta, jo crec que poden veure tots els nens. De fet, una de les protagonistes és una nena, eh? O sigui que...
Té molt bones crítiques, eh?
Molt bones i molt merescudes. És una pel·lícula, crec, pels més petits en el sentit educatiu. O sigui, una pel·lícula molt educativa i amb unes reflexions que crec que els nens joves, els petitons tots, l'haurien de veure, de veritat. Molt bona.
Molt bé, doncs vinga, aquí doncs aquesta recomanació per veure... aquesta pel·li de Bayona, eh? Que déu-n'hi-do, quina carrera, quina projecció que ha fet.
I tant, i merescuda, eh? Perquè ja ho veureu, està a l'alçada i si no, encara us supera fins i tot a la gent de Hollywood que fan superproduccions. És tot un crac, de veritat.
Molt bé, i vinga, quines recomanacions fas?
Doncs mira, aquesta setmana comencem amb una que potser aquesta sí que et diria que no portis a veure amb la teva nena petita, aquesta sí que no, que és una pel·li que jo espero amb moltes ganes, una pel·lícula d'Uruguai, que està dirigida per Gustavo Hernández. És una pel·lícula de terror sobrenatural amb temes de teatre pel mig, a un hospital psiquiàtric que està abandonat, i un grup de teatre que és vanguardista està experimentant amb l'insomni per preparar el muntatge d'una obra que es va crear molts anys enrere per un grup de pacients que va estar en aquell hospital psiquiàtric, ¿vale? Llavors, amb el pas dels dies, que no dormen aquestes persones que estan preparant aquesta feina, arriben a aconseguir certs llindars de percepció que els comencen a exposar energies ocultes que hi ha en aquest lloc. Llavors, amb aquest argument ja fa una mica de por, però el punt potent és dir-vos que això és el retorn al terror de la gran Belén Rueda, i això és No dormiràs.
Ayer pasó 5 horas dibujando. Está alcanzando las 108 horas sin dormir. El cansancio desactiva su cerebro racional. ¿Te conozco?
A mí no, pero a la mujer con la que trabajo sí. A Alma le gusta experimentar ciertas emociones a fondo. Ahora está retomando una antigua idea que se llamó insomne. Conseguimos los permisos para montar la obra en una clínica psiquiátrica abandonada.
Lo más importante es mantenernos despiertos. Igual en un par de días vas a estar más despierta que nunca.
¡Quiero dormir! ¡No me toques!
¿Por qué se bajó la otra actriz? Su nombre era Dora Viña, la paciente 101C.
Ai, Xavi, nosaltres sí que tindrem insomni. Sí, sí. Quina pinta que fa.
Fa molt, molt bona pinta, i això és una pel·lícula, ja com he dit, d'Uruguai, però és una coproducció d'Uruguai amb Argentina i Espanya, i és una pel·lícula que es va produir amb moltes ganes, amb molt esforç, i finalment van aconseguir a la Belén Rueda, que òbviament està donant doncs, un punt ja molt més gran, no? A la pel·lícula els ha permès poder-se exportar i ara està en plenes ventes per tot el món. Jo he de dir que només imaginar-me estar 108 hores sense dormir, com diuen aquí a l'argument de la pel·li, jo la veritat és que ja em quedo una mica boig, eh? Em quedo una mica boig. No m'estranya que la gent cridi com criden el tràiler, tu.
No m'estranya. Jo, mira, avui he dormit poc i ja necessito descansar. O sigui, no m'ho puc ni imaginar, no m'ho puc ni imaginar. Rotllo Memento era? Era Memento aquella de l'insomni? No,
Memento era la que no se'n recordava del que havia fet.
Ah, sí, és veritat.
Que és molt xula, també.
Insomniac, això. Vale. Doncs vinga, i la propera proposta, Xavi?
Mira, la propera proposta és una altra pel·li d'una altra dona, perquè aquesta setmana tenim pel·lis protagonitzades exclusivament per dones, totes, i potser no és tan guapa com la Belén Rueda. Potser no té el tipazo que té la Belén Rueda, ni la grandíssima presència física que té ella, però té moltíssimes altres virtuts i molts altres motius també per sentir-se guapa, i de fet aquesta pel·li es diu Qué guapa soy.
¿Busca un regalo? Estaba mirando algo para mí. Aquí en la tienda no tenemos tallas muy grandes, pero seguro que encuentra la suya por internet. Vale. He tenido una idea de locos. Seamos sinceras, chicas. Da igual cuántas veces oigamos, lo que importa es el interior. En el fondo, las mujeres sabemos que la gente realmente juzga lo que ve por fuera. ¿Estás bien?
La verdad es que tengo la autoestima por los suelos.
Me encantaría poder darte un puñetazo en esa cara de estúpida que tienes.
¿Tienes las mismas costillas que yo? Estoy en un montón de páginas y los tíos ni siquiera miran el perfil. Solo les importa la foto. ¡Y estoy hasta el moño!
Siempre me he preguntado qué se sentirá al ser indiscutiblemente guapa. ¿Estás bien?
¿Bien?
Te has dado un buen golpe.
Espera. ¿Soy yo? ¡Soy yo! ¡Madre mía! ¿Has visto?
¿Perdona?
¡Soy un pebonazo! Que no me reconocéis, pero chicas, soy yo. ¡René!
¿Qué le ha dado?
Vuelta entera.
¿Qué te pongo?
Bueno, dos tequilas.
118.
¿Cuál es tu número?
Vaya.
Ostres, aquesta també fa molt bona pinta, molt divertida, no?
Fa molt bona pinta. Jo m'estava rient aquí sol, m'estava aguantant el riure. Això és Que guapa soy, és una comèdia, la comèdia d'aquesta setmana, que jo recomano a tothom que la vagin a veure per qui li agradi la comèdia americana. Això està protagonitzat per la Amy Schumer, que potser aquí no és molt coneguda, però a Amèrica sí. És un tros d'actriu de comèdia de les bones, de les més recents, i és capaç d'aguantar un paper protagònic com l'aguanta en aquesta pel·lícula. La història és la d'una noia molt corrent, normal i corrent, que això està fantàstic poder-ho veure també en el cinema,
doncs
que s'enfronta
sí.
cada dia allò a les seves inseguretats, no? Les que podem tenir tots, doncs, ostres, que grosses que tinc les cames, jolín, no aixeco un pam del terra, ostres, m'ha sortit un gra, doncs aquestes coses, no? I un dia es fuma una bona hòstia, es cau, i després d'aquesta caiguda, de sobte, quan es desperta, se sent la dona més guapa i capaç de tot el planeta, no? Per totes les seves inseguretats. Llavors, amb aquesta nova confiança que té en si mateixa, es sent capaç de viure doncs, la vida sense cap complexa, sense cap limitació, però clar, què és el que passarà quan aquesta persona se n'adoni que tota aquesta aparença que sent que ha canviat, doncs que no és així, que segueix sent la mateixa persona de sempre. Per tant, el punt de partida és molt interessant. Tenim una actriu molt experimentada en aquest gènere. El que passa és que la crítica no ha acabat de funcionar massa bé.
No? Per què?
Bé, diuen que potser doncs, la pel·lícula té una premissa molt interessant, però que després acaba, diguéssim, esmorteint-se una miqueta. Però bé, també he de dir, que la crítica sempre a la comèdia sol ser bastant dura. I aquests temes, i a vegades doncs, que a la gent no li interessen. A mi em sembla molt necessari que hi hagi una pel·lícula com aquesta i que reivindiqui una mica doncs, els cossos normals, els corrents, els que més es veuen al carrer, al cap i la fi.
Que no són perfectes.
Exacte, que no són perfectes. I em sembla molt, molt bon díctic per començar la setmana a veure una pel·li interpretada per la meravellosa Belén Rueda i una altra per la meravellosa Amy Schumer.
Doncs molt fans de totes dues i també doncs, d'aquesta declaració d'intencions, d'aquestes reivindicacions. I encara tens una altra última proposta, no, em sembla?
Sí, tinc una altra estrena més i després em queda el clàssic.
Home, i tant.
Aquesta nova estrena també està protagonitzada per una altra dona, en aquest cas la interpreta la Valérie Lemercier, que és una actriu francesa que és també la directora d'aquesta pel·lícula. És increïble, Raquel, la pujada de pel·lícules dirigides per dones que s'està venent des dels últims Oscars, és a dir, de fa més o menys un any, és impressionant l'augment de projectes dirigits per dones o protagonitzats per dones. És un canvi espectacular en el cinema.
Des que les dones comencen doncs, a reivindicar, a sortir al carrer, sembla que alguna cosa està canviant, afortunadament.
Està canviant, afortunadament. Sí, afortunadament, és veritat. Igualment, és obvi que queda molt per fer, però jo des que faig la secció que vam començar al setembre i de més, recordo començar jo allà a despuntar pel·lis dirigides i protagonitzades per dones, però des de desembre a gener l'increment ha estat impressionant. I abans de fer aquesta petita ressenya de la nova pel·li d'aquesta setmana, dic que em sembla superpositiu que el cinema hagi fet aquest canvi. I això demostra la importància i el poder que té la cultura, perquè de no haver estat per tot el moviment del Me Too i per totes les denúncies dels abusos a les actrius de Hollywood, segurament no haguéssim tingut tota la revolució que hi ha hagut aquests mesos, i això és gràcies a la cultura. Així que és superimportant que la cultura segueixi en marxa i que els artistes siguin els primers en denunciar totes aquestes coses.
Doncs clar que sí, a nosaltres també ens encanta. Vinga, doncs va, l'última.
Dit això, pel·lícula francesa, amb un títol superdivertit. Los 50 son los nuevos 30. I, aviam, jo dic, ostres, això m'estan dient que els 30 abans quins eren, perquè jo ja em començo a sentir molt gran amb aquests títols. Però bé, en tot cas, us deixo escoltar el tràiler i després us explico de què va.
Pum, 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 pum. Marie Francine.
Mamá, no, por favor.
¿Qué tienes?
50 años.
Me he enamorado, Marie Francine.
Cuando eres demasiado vieja para él.
Sí, tiene 32 años, tendré que ponerme en forma.
Para ellos estás obsoleta.
Me imagino que la reubicarán en alguna parte.
Y para ellas, muy anticuada.
Piensa en Ryan Gosling esperándote con su chupa en la moto.
¿En quién?
Pero para ellos sigues teniendo 15 años.
¿Estas son horas de llegar?
Quizá 10.
Cariño, lleva estos aperitivos al salón, por favor.
Incluso 5.
¿Te dará una pataleta si duermes en el sofá?
Haces todo lo posible por integrarte.
Me presentáis a un tío sin clase completamente depresivo, a un alcohólico y a un gay. No me voy a conformar con ellos para teneros contentos.
Hemos barrido todo nuestro entorno. Ya solo queda el campo. Se ve mucho en la tele.
Ya es hora de valorarte por lo que realmente eres.
Soy vieja.
Es genial.
La baraca.
¿Pero de dónde has salido? Con esas greñas y con tanto secretito.
¿Qué habéis hecho con el limón de la mesita de noche?
En la ensalada, ¿por qué?
La baraca, c'est rien que toi, rien que moi dans l'existence.
Para una vez que me pasa algo bueno.
No se puede decir que estuvierais tomando el té.
Hace 30 años que soy adulta. ¡Vegestón!
Ay, Xavi, que sembla que no ens agrada, fer-nos grans.
Ai, no ens agrada a ningú, però Raquel, jo em pixo amb això, de veritat.
Sí, és molt bo.
Em pixo amb aquesta història. Jo sóc molt fan de la comèdia francesa. Aquesta pel·lícula, en realitat, porta el nom de la protagonista, que és Marie Francine, però aquí li hem titulat Los 50 son los nuevos 30, que em sembla igual de guai, el títol és molt divertit. I és una coproducció de França, Bèlgica, i tal qual dius, no ens agrada gens fer-nos grans, però a sobre, si ets dona i tens 50 anys ja, és com, ja has perdut tota la bellesa que representa, que és el mínim que ha de tenir una dona, no? Així de trist és l'estereotip. I aquesta pel·lícula, doncs, intenta riure's d'això a través de la història de la Marie Francine, que se situa en el moment en què el seu marit l'ha deixat per una dona més jove, i a sobre ella perd la seva feina. Llavors, què passa? Que no li queda més opció que patir una cosa traumàtica, que és tornar a casa dels seus pares, quan té 50 anys.
Ai, mare.
Imaginem-nos això.
Quin panorama.
Llavors, home, un panorama. Després els pares, que clar, després de tants anys torna la seva filla, doncs què fan? Infantilitzar-la, a més no poder, i la porten a treballar a la seva botiga de cigarretes electròniques. Jo no sabia que això existia.
Imagina. Sí, clar, sí.
Una botiga només d'això, una botiga només d'això. I què passa? Doncs que tot canvia el moment en el que la Marie Francine coneix el Miguel, que és un home que està passant exactament pel mateix que ella i que li fa molta vergonya reconèixer-ho. Així que veiem que tenim una comèdia amb tocs de drama que segur serà molt interessant i que seguirà intentant trencar aquestes barreres i aquests tòpics dels que parlàvem abans.
Ai, doncs divertidíssima, eh? M'ha encantat, boníssima. Vinga, i el teu clàssic?
Doncs mira, el meu clàssic, torno a dir el mateix, és un clàssic de fa només 11 anys. Veig que jo sóc massa jove, Raquel. I...
Tu tens 10 anys, no?
Jo tinc 10 anys.
Si els 50 són els 30...
Imagina't, és veritat, doncs ho has encertat. És que, mira, m'ho posaven a huevo, com aquí diem. Aquesta setmana torna la gran Belén Rueda amb una pel·li de terror, quan ella sempre ha estat la reina d'aquí, d'aquest gènere. I, a part, he començat la secció dient-vos que us aneu d'anar a veure de pet la pel·li nova del Bayona. Aviam, Belén Rueda i Bayona, doncs la fórmula és perfecta, El Orfanato.
És una casa preciosa. ¿Cómo dieron con ella?
Yo me crié aquí. Esto era un pequeño orfanato. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia.
Todo va a salir muy bien.
Cuando vivías aquí de niña, ¿no tenías miedo?
¡Simón!
¿Cómo te llamas? Yo, Simón.
Estamos jugando.
Es un caminito para que mi amigo lo siga y venga a casa a jugar.
Están fuera. Escucha.
Yo no voy a ser mayor. Yo no voy a crecer como mis nuevos amigos.
¿Ahora tienes más de uno?
Son 6.
Xavi, perquè a més ens deixes sols a l'estudi, en Sergi i a mi, que ja saps que ho passem molt malament.
Estem cagats.
Ja estem cagats aquí.
Jo que amb el que em diverteix veure-us les cares, quina llàstima no ser allà ara mateix.
Ai, estaries gaudint, ara mateix.
Home, seguríssim. Aviam, haureu vist L'Orfanato, no?
Hem vist.
Home, i tant.
Ah, molt bé. Doncs gran pel·lícula, tant de terror com de pel·lícula com per si sola, grandíssima pel·li, sensible, profunda... i amb una Belén Rueda que va demostrar tot allò que no havia pogut demostrar a la televisió, i aquest va ser el seu gran salt al cinema i la va convertir doncs, en l'estrella que és avui dia. Pel·lícula que va arrasar els Premis Goya amb 7 premis, però us diré que lamentablement li van robar el Goya la millor pel·lícula a l'últim moment, no sé si això us recordareu o no.
No,
la veritat és que clar, no.
Jo sempre en aquell moment recordo que vaig dir d'aquí 10 anys ningú recordarà que L'Orfanato li van robar al Goya la millor pel·li perquè és un sacrilegi, i així és, han passat 10 anys i no se'n recorda la gent. Doncs sí, una pel·lícula que va donar la volta al món, Festival de Sitges va estar seleccionada als llargs de concurs, la van nominar arreu del món als Critics Choice Awards de la pel·li de parla no anglesa, a l'Associació de Crítics de Chicago, va tenir 5 nominacions als Premis del Cinema Europeu, o sigui, va ser una rebentada, i per no parlar de la taquilla aquí, i també a Amèrica, que va funcionar. Imagineu-vos si va funcionar la taquilla americana, que no han fet ni el remake. Que això és estrany en els americans. O sigui que, per qui no l'hagi vist, si encara queda algun ésser al món que no hagi vist L'Orfanato, per a generacions joves, abans d'anar-vos a veure No dormiràs, us podeu mirar L'Orfanato i gaudir de la primera i gran pel·li d'en Bayona.
Doncs va ser la seva primera pel·lícula i realment va ser tot un èxit i va ser la projecció també tant del director com de la protagonista, de Belén Rueda, i que jo crec que ja, com diu el Xavi, és un clàssic que tothom l'ha de tornar a veure, a redescobrir, i sobretot les noves generacions. Hem perdut el Xavi, doncs ens acomiadem ja d'ell, li donem una abraçada des d'aquí ben forta, i Sergi, nosaltres ens veiem la propera setmana.
Ens veiem dijous.
No tindràs por, no, ara?
Bueno, intentaré.
Vigila el sortir de l'escala,
amb la llum del dia encara.
Que vagi molt bé.
Igualment.